Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
El saludem des del carrer Manel Bonmatí i Romaguera, número 2 de Girona, des de G-Working de Pimec. Gràcies per escoltar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gaia. Aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobat. Sí, avui tenim un personatge que no li calen gaires presentacions.
Bé, és un personatge que posa mica a prova els presentadors que l'han de presentar, perquè clar, quan donem pas al convidat hem de dir que alhora, de forma simultània, que és pediatre, alhora que forense, alhora que pèrit, alhora que consultor, alhora que president de l'Unió Esportiva Figueres, alhora que doctor Narcís Verdalet. Gràcies per ser amb nosaltres, doctor Verdalet.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, la seva activitat és múltiple i ha darrerament molt marcada per l'Unió Esportiva Figueres, tot s'ha de dir, no?
Sí, fent patint. I si hem volgut pujar, però clar, tothom vol pujar i només hi ha plaça per un. Però bueno, patint-ho, portant-ho amb dignitat, crec.
Molt bé. Víctor, endavant.
Bé, no sé exactament com l'he de preguntar, si com a metge forense, com a professor universitari, perquè encara és una altra de les seves facetes. Jo vaig, com a net d'un forense, puc dir que és una especialitat que es... Hi ha molts estudiants de medicina que es queixen de que no existeix com a especialitat, precisament, sinó que hi ha estudis, però que després, si volen ser forenses, han de fer unes oposicions. Com funciona exactament això? Aquesta és una queixa raonable, de dir, escolti, jo vull ser metge forense, però així és com hi ha tantes altres especialitats que les facultats doncs, les poden practicar o les poden aprendre, sembla que és més difícil. Com s'aprèn a ser forense?
Bueno, certament durant la carrera la licenciatura de medicina forense és una de les que en deien clàssicament una Maria, que durava 3 mesos i així ens anava fins a... Actualment està ja a la Diamir, l'especialitat de medicina legal i forense, però a més de poder-la fer per Diamir, llavors tens una oposició que per fer és una oposició dura, és una de les que ja n'he fet moltes oposicions, o diverses, i probablement és la més dura que he fet, la de medicina forense, l'oposició. Actualment, contestar el que em dic, deies, ja et dic, ja l'havia mirat, i de forma imminent serà obligatori fer-ho per via mirat, i llavors l'oposició.
Bé, a mi no em va sorprendre en el moment en què vostè es va determinar a la presidència de l'Unió Esportiva Figueres, i no em va sorprendre perquè jo era nen i ja el veia, bueno, nen o jove, per dir-ho diferent, i ja el veia en la llotja de l'Unió Esportiva Figueres. La seva relació amb l'entitat és una relació llarga i amb molt d'amor, suposo, no? Doctor?
Bueno, la meva relació amb l'Unió Esportiva Figueres és quasi vital. Jo vaig entrar a l'Unió Esportiva Figueres quan tenia 8-9 anys, a jugar amb infantils, juvenils, llavors vaig passar al segon equip, em vaig anar a estudiar a la facultat, vaig estar un temps a Navarra, al nord de Navarra, fent de forense, i quan vaig tornar aquí, em vaig tornar a lligar amb l'Unió Esportiva Figueres, el club que molts figurencs, ens ha donat moltes alegries, també disgustos, perquè és clar, sempre que es puja, el tema ascensor es baixa, o quasi sempre, hi ha moltes poques excepcions en el futbol que un es mantingui sempre dalt. Podríem trobar Barça, Real Madrid, però bueno, generalment a les categories de Camp Nou Figueres es puja i es baixa. I llavors, bueno, però s'han fet com grans gestes. Ja me'n recordo les nits que s'esperava la gent i els aficionats del Figueres a la Rambla que vingués l'equip d'eliminar grans equips de Copa del Rei i van fer una promoció, poca broma, una promoció de 45.000 habitants, una promoció per primera divisió contra el Càdiz. Vam eliminar el Barça a la Copa del Rei, hem fet grans eliminatòries. Per tant, ha sigut un equip que, a mi, igual que molta gent, ens ha donat alegries i disgustos. Però bueno, això és el que ho configura, com vols que digui jo, els sentiments. Alegries i disgustos és la configuració dels sentiments. Llavors,
Bé, la figura del doctor Pardalet s'ha projectat a través de les diferents mitjans de comunicació, com ara mateix estem fent. Això, en els professionals de la comunicació sempre ho agraïm. Vostè ha demostrat sempre estar a disposició dels mitjans, sigui de la tecnologia que sigui, sigui de la premsa, sigui vostè ha escrit i ha publicat un grapat de llibres, ha promocionat, si em permet l'expressió, programes de televisió de prou difusió. A veure, de què neix aquesta bona amistat, entre cometes, entre els mitjans i el doctor Pardalet?
Bueno, perquè a mi sempre m'ha agradat ser una persona social, oberta, col·laboradora amb tot. No sóc un personatge que retrau, que s'amaga, que no vol col·laborar. Jo estic a disponibilitat. És més, la meva professió de metge, la bàsica, la fonamental, bueno, jo tinc que visitar tothom que em sol·licita o d'això. Jo no puc dir fer selecció, tu sí, tu sí. Llavors jo sempre he estat obert i com que a mi, per descomptat, sempre, generalment, quan tu portes amabilitat, reps amabilitat. És un feedback, no? Llavors, a mi, sempre el periodisme sempre m'ha tractat bé. El periodisme, quan dic periodisme, em refereixo a escrit, radiofònic o televisiu. Sempre m'han tractat bé i com que reps, com diria jo, carinyo i jo també em vull donar, doncs així hi ha aquesta bona relació i és tot, no hi ha gaire més explicació.
Molt bé, fa cosa d'un parell o tres setmanes vàrem tenir en el programa a la vicepresidenta del Col·legi d'Infermeria de Girona i la senyora Vila ens comentava, ens parlava, bé, parlava amb ella d'aquesta situació actual que estem vivint, on curiosament s'espera que en breu hi hagin moltíssims metges d'una edat que arribin al moment de la jubilació i sembla que això pot originar segons quins conflictes. I no tots els metges estan disposats a fer de doctor Pardalet, que té una entrega vital molt potent, i hi ha qui es vol retirar arribada a l'edat de jubilació. Com s'ho mira vostè tota aquesta circumstància, doctor Pardalet?
Dos reflexions, la meva personal, a mi ser metge m'ha agradat i m'agrada i crec que m'agradarà, i mentre la salut em doni possibilitats de tirar endavant, ja ho faré. Una, perquè és la meva professió, la meva devoció, em sento bé, em sento molt bé, i en segon lloc tinc la convicció personal, amb 69 anys que ja tinc, que quan una persona jubila, si s'abandona i no fa res i no té activitat ni física ni psíquica, mal anem, caurà en picat. Llavors jo mantinc cada dia els meus 8 quilòmetres de caminar, cada dia, tots els dies de l'any, dissabtes, diumenge, tots els dies, caminar 8 quilòmetres diaris i tenir activitat psíquica, perquè tinc la convicció absoluta de que si jo deixo de treballar, com qualsevol persona de certa edat, doncs no anem bé. Tens que tenir activitat psíquica i física. Jo seguiré treballant. Segona reflexió. I ara fotré algun pal.
Faci.
És una falta de previsió per part de l'administració. Total. No pot ser que els metges actualment la professió estigui envellida. És cert que surt molt més jove, menys mal. Surt molta professió. Però als col·legis de metges hi ha molta professió envellida. I per això hi ha falta de pediatres, falta d'aquí, llistes d'espera, collonants. Això és una falta de previsió de l'administració. L'administració no ha sigut precavida. Dos, es demanen uns números per entrar a la facultat de medicina que són prohibitius. Prohibitius. Per exemple, tenir pràcticament un currículum a l'arribar a l'entrada a la facultat de medicina, que és els 18 anys, por ahí, de pràcticament un sobresalient. Això és dificilíssim. Es frustren per ocasions. Hi ha gent que pot tenir un notable, que pot ser un gran metge. I llavors una altra cosa que jo no l'entenc, probablement perquè no hi arribo, però és que no entenc, no ningú ho ha pogut raonar, com és possible que faltin metges, no deixin haver-hi metges espanyols, catalans d'aquí, del país, que tens, que volen estudiar i poder seguir molt vàlids, i no estan vinguin molts metges de l'estranger. No ho entenc, no m'ho han explicat, no m'ho han raonat, i ara veiem molts metges estrangers que no tinc res contra ells, res, ni mica, i que hi hagin metges espanyols que se'n vagin a fora, o infermeres, ningú m'ho ha raonat. Probablement és un tema de falta de planificació de l'administració, i això és el que dic i em quedo tan tranquil de dir-ho.
Bé, sense moure'ns de l'àmbit de l'ensenyament de la professió mèdica, vostè té una experiència universitària, precisament a la UDG. La Facultat de Medicina de la nostra jove, encara universitat, té un prestigi notable, entre altres coses, i altres raons, doncs, perquè ha sabut escollir molt bons professionals. Com valoraria vostè, des de dintre i també des de fora, doncs, aquest pas important que poder ajudarà una mica, doncs, el que vostè deia, que no hi hagi aquest desequilibri entre la manca de professionals, els difícils dels estudis? Com valoraria la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona?
Molt bé, molt bé. I dic amb raó de causa, bueno, perquè vaig a ser professor, quan em vaig jubilar i em vaig deslligar, però bueno, vaig seguir observant, en contacte, conec molts nois o noies que surten, actualment la professió, els estudiants de medicina s'estan feminitzant, hi ha molta no més noia que noi, la noia, bueno, últimament està posant gas a fons, la noia en general, les dones, en totes les professions, de dins de medicina cada cop hi ha més noies, i puc dir molt bé, una, perquè hi he estat, dos, perquè ho estic observant, i tres, perquè tinc una meva de boda que ara està fent l'especialitat de cardiologia al Trueta, que va estudiar aquí a la UDG i bueno, jo tinc contacte, en fi, molt freqüent amb ella, i que els comentaris que em feia i el que veia, la seva carrera, molt bé, notable, segur.
Parlem de futbol i parlem d'economia. Com està la cosa des de l'òptica econòmica a les arques de l'Unió Esportiva Figueres? Doctor, suposo que no ha de ser una cosa fàcil, perquè bé, sempre es parla molt en els diaris de dificultats econòmiques en el món del futbol, però clar, si ho enfoquem en clau de l'Alt Empordà, suposo que això no està mancat de risc ni de preocupació, no?
En el món del futbol, el món del futbol petit, per dir-ho així, tercera divisió, aquests futbols que hi ha de poble, doncs hi ha set. Ja sé que tothom pot pensar que és una excusa que sempre es plora i sempre es demana diners. Però jo, per exemple, faria una observació. Excepte els grans equips, que els arriben grans ajudes de televisió, de quiniales, etc., i amb bones entrades, els equips petits, quan dic petits, no diguem ja de poble petit, sinó que vol que li digui Banyoles, Figueres, Palamós, Lloret, en fi, la casa nostra, doncs patim, evidentment patim, perquè hi ha molta gent que se'n va veure futbol a fora, el Barça, el Girona, tenim poques entrades, tenim poc número de socis, la llum se'ns ha encarit una barbaritat, com a tothom, com a qualsevol pare de família. I ha arribat un moment, a més venim dos anys de Covid, jo només li faré una observació. Jo sé que he sigut un president, i a mi no cauen els anells per ser objectiu, i la veritat, he sigut un president que he tingut mala sort. I això no és cap excusa, he tingut mala sort. He tingut dues inundacions al camp, amb el que ha significat de pintar, de renovar, amb aparatos destrossats perquè ens va entrar aigua, quan hi va haver unes inundacions noves que es van desbordar al Manol. Dues inundacions. He tingut una embestida de Covid, com tothom, que m'ha durat un any. A tercera divisió, que no ingressos cap, socis sense retirar carnets, pagant els jugadors, perquè si no pagues i et denuncien, en el club pot desaparèixer. He tingut una embestida de Covid. He tingut la legionela dins de l'estadi. La Junela, que per matar la Junela, segons els tècnics de sanitat, teníem que tenir l'aigua calenta, a 75 graus, per tant, gastant gas, que per cert s'ha pujat una de collonada el gas. Vam canviar les llums per tenir llums de primera. Tenim llums, bueno, per aguantar el que vingui del futur per 30 anys més amb LEDs, amb una inversió importantíssima per canviar les llums, és a dir, les cates pel farro, tens que canviar les llums. Com que hem canviat les llums, se'ns apulla la llum com a tothom, el 200%, jo que sé, una animalada, estem parlant, pagant llum que fa por. S'han canviat el césped. Quan han canviat el césped ecològic és canviar-lo el mes de juny, juliol. S'han canviat el césped el mes de novembre, desembre i mig gener. Això ha significat el camp parat, sense bar, sense deixar -se. El camp no és nostre, nosaltres no podem prendre les decisions. Llavors, ha significat això, anar a buscar camps, a llogar camps per entrenar. Tenim 31 equips. 31 equips, tenim un equip de noies i, a més, un equip íntegre de gent ja, bueno, empatat adulta, però que és un problema, pobra gent, de tenir algun tipus de deficiència. Anar a jugar a camps, i a jugar a camps en una situació, bueno, econòmicament i pocs ingressos, per tant, com estem? Bueno, preocupats, perquè no, no és més cap. Jo crec que hi ha una cosa a la vida que és el més trist del món. Estar malalt i ser pobre. I sentir-te molt sol, no? Això és ser trist. Nosaltres ho portem a dignitat, amb esforç, posant imaginació, organitzant coses i, bueno, i tirant endavant, i evidentment, tant com puguem, tirar endavant.
Bé, jo tornaria ara a la, no a la professió directament, sinó al doctor Bordalet, autor de llibres. Gravem aquest programa, doncs, poques hores gairebé de la festa del llibre, s'emetrà, doncs, ja passada la festa del llibre. Com viu l'especialitat, també, entre cometes, de ser autor de llibres? I ens consta que són uns llibres que es venen molt bé.
Ja em vull fer una aclaració. Autor de llibres amb ajuda de la Clàudia Pujol, els dos fills, el segon, el de lectura, el company vostre, del periodisme, sí, sí, gironí. Com ho dic? Bueno, amb alegria, són llibres que van funcionar i han funcionat, i bueno, no faig res més que explicar experiències meves. Ara, respecte a tot això del periodisme, vaig tenir la important, que veurem com surt. A mi tothom diu que sortirà molt bé, jo no hi entenc res. Jo de televisió no hi entenc, jo soc metge, jo si em parleu de medicina em puc parlar una mica. Quan ara que el mes d'octubre començarà una sèrie per televisió catalana, la TV3, sobre la meva biografia professional, que és un programa que farem amb Manel Elias, el corresponsal, que hi ha hagut de TV3, sí, a Moscou i Ucrània. Llavors estem ara gravant intensament això. Com ho dic? Amb il·lusió. I si la gent està interessada en la medicina forense i les seves intrigues i els seus, com es diria jo, problemes i expectatives, doncs aquí podrà veure una mica com funciona tot.
Bé, ja que treu el tema de la sèrie televisiva, nosaltres no dubtem de la capacitat de l'equip per poder fer una sèrie excepcional, a més, en un moment on la temàtica sobre la que versa, imaginem, la sèrie, doncs és de gran interès per al consum de televisió, on hem vist èxits en programes com els de Crims o en general per altres tipus de pràctiques també mèdiques. S'imagina vostè, doctor Bardalet, com un doctor House en quant a èxit
no,
o succés
no,
televisiu?
No, jo sóc un home senzill, crec que sóc una cosa, no sóc jo qui tinc que parlar d'ella, jo que no sóc un home senzill, estic convençut i no...
Per cert, el doctor House molt veu vostè, com a espectador.
Bé, ara jo no vull ser el doctor House, jo vull ser el Cis Bardalet.
Està clar, està clar.
Ja me'n conformo, em sé jo. El programa aquest, que és això, que es titula El Forense, sí, hi ha aquest títol, El Forense, no és com Crims, no és un programa, no s'assembla a Crims. És un programa que a partir d'uns casos reals es fan unes reflexions entre Manel Elias i jo. Fem unes reflexions. Perquè si tu coneixes bé la mort, pots valorar més bé la vida. Això són reflexions importants, no? I que, d'alguna manera, té que ser vitalista, és a dir, una mica d'optimista. Morir és fàcil i no cal que t'hi catxiguis que et moriràs. No cal que preocupar-se gaire, només fa falta esperar. Però el que és important és esperar amb alegria, amb vitalitat, amb ganes de viure, no tirar la toalla, tenir optimisme, ser vitalista i força quan, i endavant, punt.
Quan diu que morir és fàcil, quasi que m'anima.
Sí, sí, no cal que sí que et fiqui, no cal que sí que et fiqui, eh? És fàcil i tampoc és pas molt... Moltes vegades, miri, la gent on també es mor des del llit.
Clar.
La gent és on... Per això jo, quan m'aixeco al matí, em foto via de sortir al llit i me'n vaig.
Perquè
per menys rato estiguis al llit, no. I llavors, és que hi ha moltes utopies. Hi ha gent que diu que la mort, bueno, hi ha gent que la vol, la mort. Hi ha gent que l'escolleix. Miri, tots els suïcidis l'escolleixen. Aquí parlarem del suïcidi, parlarem d'una sèrie de coses, i què és per vostè la mort? Bueno, la mort, diguem, això, la mort és polièdrica. Una cosa és morir de forma traumàtica. Quina és la millor forma de morir? A casa, acompanyat i sense dolor. I farem una sèrie de reflexions filosòfiques, no? Què és la mort? Bueno, vostè quan em pregunta què és la mort, jo diré a quina edat, perquè no és el mateix els 2 anys que els 89.
Clar.
No? Llavors, la mort amb una persona jove, la mort és un naufragi.
Clar.
Naufragio. I la mort amb una persona gran és arribar a port.
Clar.
Imagina, és una definició que pràcticament és el mateix. D'embarca. I llavors, què? Relativament filosòfic. Bueno, tu tens que saber en bons moments d'anar a esplegar les veles. Igual que fan els nostres mariners, com ve tempesta a plegar les veles i quan demà hi ha el vent tornar-les a estirar i anar tirant endavant. És un cant a la vida. És una pel·lícula que es diu, és una sèrie, hi ha el forense, però que no parlarem de morts i morts, i més no volem sang i fetge. Això sí que ho tinc claríssim. La sang i fetge no. Però que sigui una cosa, que sigui un cant a la vida, de filosofia, de forma de viure amb il·lusió, amb vitalitat, amb optimista i tirar endavant, no una pel·lícula depressiva i que... No.
Ens ha fet entrar ganes de veure-ho ja, això, eh? Quan ha dit que és, a l'octubre?
Bueno, el mateix que la mort, té que esperar, però en aquest cas té que esperar 4 o 5 mesos. Té que esperar 4 o 5 mesos, no tingui pressa. A més, quan ens morim, tampoc passa res. Al cap de 4 minuts no ens en recordem de res.
De totes formes estarem...
Al cap de 4 minuts no ens en recordarem.
Saltarem d'hora al llit, no fos cas. Farem com vostè.
Exacte, dia. Amb el llit poc, cregui'm vostè, poc.
Molt bé. Doctor Verdalet, ha estat un gust tenir-lo en aquestes converses gironines. Vostè és periodísticament un personatge tan, tan interessant que els minuts se donen per molt poc i queda molta tinta en el tinter. Desitgem tenir l'oportunitat quan s'estreni la seva etapa televisiva, doncs, poder recuperar aquestes converses i centrar-nos més en el que veurem per televisió. En qualsevol cas, queda aquí el nostre agraïment etern per aquest temps que ens ha dedicat. Gràcies, salut i fins aviat.
Gràcies.
Moltes gràcies per tot.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Tens la setmana entrant, si Déu.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat que hem enregistrat des del carrer Manel Bonmatí i Romaguera número 2 de Girona, des de l'espai G-Working de Pimec. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.